Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest... que està assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredisses. Espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital complet també tallat el trànsit, només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
Més qüestions. L'Austec demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mombrú, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, en declaracions a 3Cat Info.
Poder vehicular la ràbia expressada, el malestar profund i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets, i alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals, que siguin més pensades de cara a la galeria, que no per resoldre els problemes concrets, i per tant les dues qüestions pensem que són fonamentals.
I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
I l'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants a la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer.
Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
Del Consell Rector, sí. Ningú.
Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
Nosaltres, jo, pagès.
Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
Sempre seria ell.
Ell a qui es refereix?
Lo gerem.
L'expresident ha declarat que qui feia les explicacions als temes financers a les reunions era l'exgerent, tot i que qui apareixia a les actes era ell.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Crec que no se m'ha sentit dir que passen 5 minuts de les 3, en tot cas ho torno a dir, perquè és aquesta l'hora ara mateix, en directe des de Montserrat, davant de la Basílica. Per on ens acompanyen des d'ara i fins a les 4 el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, que ens hem saludat al matí.
Sí, anava a dir que has baixat molt ràpid, perquè aquest matí estaves aquí.
Fa un moment et tenia al costat i ara estic aquí anant cap a de pas a la Sagrada Família, vinc a Catalunya Ràdio.
Molt bé, doncs escolta'm, ets molt benvingut i per tant de seguida comentem la jugada del que ha passat aquest matí i del que pot passar aquesta tarda. També amb la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al Sem la Veu. Carme, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tu no has estat aquí a Montserrat aquest matí?
No, no, ho he anat seguint, però no he pogut estar.
Molt bé. I també mossèn Samuel Gutiérrez, és experiodista i és capellà del bisbat de Sant Feliu. Mossèn, bona tarda.
Molt bona tarda, Òscar.
Vostè ha estat aquí? No, tampoc, no?
No, vaig estar ahir a Montjuïc, estaré després a la Sagrada Família i aquest matí tot seguint-lo des de la parròquia amb alguns feligresos.
Molt bé. Doncs amb tots tres comentem tot el que ha passat aquest matí i tot plegat. De moment, però, tenim aquesta sorpresa, podríem dir, perquè segons els horaris que ens havien passat des de l'organització, el Sant Pare havia d'estar aquí a Montserrat fins a 3:45. Per tant, fins d'aquí a mitja hora. Sabíem que tenia aquest dinar privat amb els monjos de Montserrat i que després, cap a 3:45, sortida amb papa mòbil, ens havien dit des de l'organització, és el que, com a mínim, els horaris oficials de l'organització, sortida amb papa mòbil, donen aproximadament 5 minuts, travessant les places i després, sí, agafar un cotxe per tal d'anar cap al convent de Sant Agustí. La sorpresa és que ha marxat pràcticament una hora abans de l'hora prevista, perquè passaven 3 o 4 minuts de 3:45. Maria Guixà, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Estem preguntant si és que havia passat alguna cosa o si és que simplement s'havia variat l'horari per poder estar més ràpidament al centre de Barcelona i no patir, diguem-ne, pel trànsit. Què ens estan dient des de l'organització?
Mira, ara quan passen 100 minuts de les 3, des de Catalunya Ràdio us podem explicar de fons de l'organització que ens diuen que està tot bé, que el papa aquí internament a Montserrat ha complert amb tot el que estava previst en el programa i que ha tornat a Barcelona i que no hi ha hagut cap incidència greu. Això és el que us podem dir a aquesta hora. Per tant, és la informació que tenim del per què el papa hauria marxat prèviament i a priori doncs amb això que us estem explicant.
Això lligaria amb la imatge, és a dir, la imatge de la sortida no ha estat una sortida precipitada, a correcuita o com si hagués hagut algun problema, sinó que ha estat una sortida molt tranquil·la en un cotxe negre amb els vidres tintats però amb les finestres baixades. Els seients del darrere hi anaven el papa Lleó XIV i Joan Josep Omella, el arquebisbe de Barcelona, saludant els feligresos. Han sortit de Montserrat a molt poca velocitat. Els pocs feligresos que quedaven a les places corrien al costat del cotxe saludant-lo i ells anaven somrient i acomiadant-se. Per tant, no era una imatge de dir ha passat alguna cosa que ha fet que s'hagi precipitat tot, sinó que més aviat ha semblat que era una sortida normal, això sí, pràcticament una hora abans del que estava previst. És el que grinyola, diguem-ne, però no hi havia una imatge com si hi hagués qualsevol problema o alguna cosa
precipitada.
No?
Ens grinyola potser al fons, però la forma era la que probablement tocava fi estona que aquests cotxes s'estaven esperant, aquesta comitiva oficial, els veiem de fa estona, i sí que és això el que pot haver cridat l'atenció, és aquesta hora d'anticipació que ens ha sorprès una mica a tots, perquè fins i tot per una qüestió de tempos nostres, no, d'esperàvem una relació probablement molt més solemne amb el papa mòbil, tal com l'havíem imaginat i vist d'entrada, doncs fer 3:45 del mateix aquesta sortida.
I des de la mateixa organització també ens insisteixen que el següent pas és el convent de Sant Agustí, que no és que hagi marxat perquè hagi de passar pel bisbat o que hagi de passar per alguna altra banda, sinó que simplement està fent el trasllat que estava previst, però l'ha sortit d'aquí pràcticament una hora abans i, per tant, podrà anar de manera més folgada, podríem dir. Bé, aquesta és la informació que tenim a aquesta hora.
Digues. Disculpa, no? És que, com que no ens veiem, és més difícil.
Sí, sí.
També perquè ningú s'espanti.
No.
És a dir, quan dines amb la comunitat de Montserrat, el dinar és bastant breu, perquè és un dinar, no és una sobretaula d'aquelles que la gent va parlant i es va comentant la cosa i s'allarga i el cafè, sinó que és bastant breu perquè mentre es dina es llegeix alguna lectura. I per tant el dinar és ràpid i normalment quan dines allà i entenc que ha anat així, després del dinar doncs hi ha un espai de fora ja del menjador, un espai espai de trobada amb la persona en qui has anat, o amb els monjos o que sigui, i aquesta estona, doncs, jo crec que hi ha hagut temps suficient perquè es produís. I informació en teniu més vosaltres que jo, estic suposant. Però entenem la lògica de com funcionen les coses, tampoc ho trobo un fet extraordinari.
Sí, sí, sí. I ja et dic que els missatges que ens arriben no són ni d'una urgència ni de cap problema, sinó simplement de normalitat.
I l'altre factor que heu anat veient aquests dies és que tots els actes on hi ha el Sant Pare, gairebé una hora abans o més, tothom ja està al seu lloc. És a dir, si ara pel que fos volguessin avançar a mitja horeta a Sant Agustí, tampoc passaria res, perquè la gent a hores d'ara, de les 3, ja deu estar pràcticament tothom al seu lloc assentat, o abans i tot.
Sí, sí, i de seguida també hi podrem anar, perquè tenim l'Albert Prat allà també esperant-lo, però vaja, en tot cas, l'únic que ens grinyolava és això, que segons l'horari previst havia de sortir a 3:45, ha sortit a 3:45, però torno a insistir que ningú no ens està fent missatges com si hi hagués qualsevol alarma o qualsevol problema, sinó simplement
que s'hagués tota
normalitat. Sí, exacte. Que esperem que no, però això gairebé ho podríem assegurar que no és això. Bé, doncs en tot cas, a mesura que anem tinguent més informacions que la tenim, o quan arribi cap al convent de Sant Agustí, òbviament també ho explicarem, perquè ja sabeu que la programació de Catalunya Ràdio ha començat a les 6 del matí amb el Ricard Ostrell, ara continuem nosaltres i després l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga també ens agafaran el relleu durant tota la tarda per seguir tot el que passarà a la Basílica de la Sagrada Família, en el que és segurament l'acte central d'aquesta visita del Sant Pare a Catalunya, com és la benedicció de la Torre de Jesús. Jordi, Carme i mossèn Samuel, què us ha semblat les imatges que heu pogut veure tu, Jordi, en primera persona i aquí en directe, i la Carme i el mossèn Samuel en distància d'aquí de Montserrat?
Mira, una impressió que he anat traient aquests dies, hi havia una cosa que es deia en el seu moment, i ara parlo de fa uns anys, però tornaré, però es deia molt que el papa Joan Pau II se l'anava a veure perquè era així més espectacular, més espectacle, i en canvi Benet XVI, que era un teòleg, doncs se l'anava a escoltar. Jo crec que aquí hi ha hagut una evolució, i així com podríem dir que amb el papa Francesc potser el que es feia és anar-lo a acompanyar, perquè era una persona d'aquelles que te n'aniries a dinar o fer un cafè, perquè era algú amb qui t'hi senties bé. Jo crec que aquest viatge i el que està passant aquests dies, el que s'està fent amb el papalló és anar-lo a donar suport. I en un moment on tota la situació internacional és molt complicada, on l'Església en aquest àmbit està exercint un lideratge que no estan exercint altres entitats i altres institucions, i jo crec que això també porta la gent a dir, escolti, aquest papa anem per bon camí, i per tant és bo, doncs, que se senti recolzat.
Carme?
Pues jo estic totalment d'acord amb això que diu el Jordi. Nosaltres, les feministes catòliques, ens hem sentit molt sorpreses, per exemple, ahir a l'Estadi Olímpic, quan va parlar amb totes les paraules de feminicidi, no? Quan ni els polítics ni molts entes socials se refereixen a aquesta paraula, no? I jo penso que això és d'una valentia i d'un caràcter que sí que se l'ha de recolzar i tirar endavant.
I ho fa amb una normalitat, amb una serenor, que sembla que ho faci tots els dies, no? Jo l'he trobat com si estigués a casa, a la presó, com si estigués a casa, un encontre de família, escoltant molt, que això també és un gran do, i després donant paraules de molta esperança, a la Josefina, a la Montse, que han fet el seu testimoni. Amb la presó m'ha encantat. Molt senzill, molt breu, però al mateix temps molt significatiu. I després la Mare de Déu, ella estava en alguns moments embadalit, fins i tot, no? Quan estaven cantant el Virolai, li han hagut de dir, escolti, que hem de pujar al cambril, Però ella estava allà absort, no? Pues,
bé, però no ha fet el petó, que això m'ho han dit.
No,
l'ha fet,
no.
El Covid...
No, perquè teníem la foto de Joan Pau II fent el petó a la Mare de Déu, i amb el papalló no ho tindrà.
És molt tímid, és molt reservat.
No és de tocar, no.
Una de les imatges segurament aquí ha estat, d'una banda, aquesta pregària del papa, just davant, allò, cara a cara, per davant de la imatge de la Mare de Déu, i l'altra, en l'inici del Virolai, com amb el cançoner que tenia, anava seguint la lletra i movia els llavis com seguint la lletra, que és en català, i que per tant ell estava, doncs, llegint la lletra de tot plegat.
Que ja ho feia a la catedral, amb les parts en català.
I un català preciós, Déu-n'hi-do, li podem convalidar la 2,
Jo crec que ha estat una sort que tota la polèmica que es va crear en un principi amb el tema de català s'hagi resolt perfectament, i nosaltres, com els sembla veu, que vam signar el comunicat de les xarxes d'entitats cristianes, no?, defensant això de que el català fos una cosa normal que ens representa i que ha de ser així i no d'una altra manera, i penso que això s'ha portat bastant bé. I ell, que ja tenia experiència d'haver vingut a Catalunya i que ja ens coneixia, que ja havia passat per aquí, segur que això ho tenia claríssim.
La seva primera parròquia al Perú, de la Mare de Montserrat, vull dir que hi ha un vincle ben estret i se li nota que s'ho estima, que hi ha un afecte sincer i per això ens convidava, no? Feu la paraula clau de Maria a l'Evangeli, feu el que ell us digui, i continuava. I què ens diu Jesús? Estimeu-vos com jo us he estimat. Mira que senzill, eh? Però alhora que ens va bé que ens ho recordin.
Ara mateix passen uns segons d'un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia, us parlem des de la Basílica de Montserrat, amb la tranquil·litat, diguem-ne, després de la tempesta, entre cometes, si em permeteu, després de la gentada que hi ha hagut durant tot el matí, després de les mostres d'eufòria amb les sortides del Papa Lleó XIV, per exemple, al balcó, o el seu trasllat amb el Papa Mòbil d'arribada cap a la Basílica. Ara hi ha la tranquil·litat absoluta, tothom ha marxat de manera ordenada, de manera esglaonada, no queda pràcticament ningú en aquestes places, només alguns periodistes que estem acabant la nostra feina i també els membres de seguretat i d'emergències que també estan recollint i sortint d'aquí. Per tant, ara diguem-ne que hi ha el moment de descompressió després d'haver-ho vist tot plegat. Ara passa un minut d'un quart de quatre i seguim aquí al Catalunya Migdia. I a la conversa, juntament amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, deixeu-me afegir una altra convidada, que de fet la tinc molt a prop d'aquí, però la tenim a una mica a distància. Citlalín Ulloa, bona tarda.
Hola, què tal?
La Citlalín Ulloa és monja benedictina del monestir de Sant Benet, per tant, aquí, a la muntanya de Montserrat, a què, 2 quilòmetres, 3 quilòmetres d'aquí, de Montserrat?
Sí, sí. Así es, sí.
Com has viscut la presència del Papa aquí a la muntanya de Montserrat?
Bueno, mira, en primer lloc, molt emocionant, no? Molt emocionant veure aquest home que és un pacificador, no? D'entrada i bueno, que contenta, no? També molt, molt contenta de veure tanta gent, no? Tanta gent jove de totes les edats, no? Feliç, un ambient de molta alegria, de joia, sí.
La seva comunitat, les monges benedictines, com hi han participat en aquests actes del Papa aquí a Montserrat?
Bueno, en realitat avui hem anat de Sant Pere de les Pueles i nosaltres juntes, avui mateix, no? Estàvem ahir. Sí, sí, sí. Aquesta és la participació, diguéssim. No. I avui la Mare Abadessa estarà a la Sagrada Família. Està convidada ja, sí.
Ens costa que vostès, les monges de Sant Benet, li han preparat un obsequi al Papa Lleó. Li han pogut donar l'obsequi?
I tant. Sí, per mitjà del bisbe, Xavier.
Sí, exacte.
Li vam enviar una rajola de ceràmica feta aquí per nosaltres al taller de ceràmica que fem. Sí, que tenim.
Per tant, tenen la constància que ha rebut aquest obsequi. Per què és important que un papa visiti Montserrat? És el segon, ho va fer Joan Pau II fa molts anys. Després hi ha hagut altres papes que han visitat Montserrat, però quan no eren papes encara. Durant el papat, diguem-ne, és la segona vegada. Per què és important que un papa visiti Montserrat?
Bueno, des d'un punt de vista religiós, òbviament té a veure amb la benedicció, que és important, que és la benedicció de Déu mateix, no? Per al poble de Catalunya, però també per tot el món, no? Això en primer lloc, però també, diguéssim, com un governant, no? Com tal, del cel i de la terra, com un pont que fa un pont entre el cel i la terra i que bueno, que és importantíssim per protegir, per exemple, valors de la dignitat humana, de la solidaritat, de la justícia, de la pau, no? I de la religió mateixa, de la fe en si mateixa. No?
Les imatges de les places plenes, les imatges dels feligresos amb les banderes, les mostres d'afecte, tot això, sorprèn, us reconforta, us confirma que té tirada, entre cometes, aquest papa entre els cristians? Quina imatge us dona?
Sí, no? que té tirada, sí, clar, que és una persona que comença a ser estimada, no? Jo crec que el seu discurs de pau és importantíssim i el seu discurs també de justícia social, no? Això són de les coses més importants que en aquests moments necessitem a tot el món, siguis laic o siguis religiós, siguis com siguis, no? Perquè fa falta, no? Fa falta que algú digui, bueno, necessitem això, no? I necessitem desarmar, que no hi hagi armes, no? En el món. De fet, nosaltres, la rajola que li vam regalar és aquesta frase, no? Per una pau desarmada i desarmante, no?
Doncs és la Citlalín Ulloa, és monja benedictina del monestir de Sant Benet, aquí a tocar, de la Basílica de Montserrat, i que han tingut aquesta possibilitat de fer-li entrega d'aquesta rajola. És una tradició en aquesta ordre, en aquest monestir, que feu rajoles, d'aquestes, i per tant heu volgut fer-li aquesta al Papa.
Sí, sí, fa 70 anys, sí, que es fan.
Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà. Bona tarda.
Gràcies.
Seguim la conversa amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez. Anant més enllà de les imatges que hem vist, de les places plenes, i que segur que també tornarem a veure la Sagrada Família, és un papa al que ens hem acostumat, molt ràpidament, perquè fa tot just un any que està exercint com a papa, que li hem de llegir els discursos amb una vessant social molt desenvolupada. És a dir, no s'està de deixar anar els missatges que ell vol col·locar, és a dir, que no són missatges buits de contingut.
Em deixes una petita explicació de context? Sí. Si no se m'acaba la veu abans, perdoneu, però és que em vaig quedant ja ofegat. No, ja, a veure, aquest senyor que ha vingut és un senyor que en el seu moment va estar amenaçat de mort. Estem parlant d'una persona que arriba al Perú, un americà, i que es troba en una situació als anys 90-2000 d'una tensió social brutal, amb tota la crisi de Sendero Luminoso, terrorisme, i després va resposta autoritària del govern de Fujimori, en un país i amb una situació de pobresa molt bèstia. I en aquest context, els agustins que hi ha allà són amenaçats de mort. Alguns marxen, ell opta per quedar-se, i en aquell moment hi ha tres capellans assassinats en la seva zona, i fins i tot el bisbe de la seva zona també li posen una bomba a casa, que no té cap conseqüència física, diguem, però això. I després ell, quan al final d'aquest procés, abans de ser escollit superior dels agustins, encapçava i promou una de les comissions de la veritat que hi ha al Perú amb la línia de reparació. Anteriorment, ell ja s'havia implicat també amb el que era tota una campanya de defensa dels drets humans, i de fet hi ha una fotografia del mateix prebost del Perú dels anys 90, recollint signatures que ho promocionaven des de les seves parròquies, no a favor ni en contra del Fujimori, sinó a favor dels drets humans. Clar, jo quan veus una mica el perfil això estem parlant del papa, en aquell moment potser tenia entre 30, 40, 40 pocs. Quan veus el perfil de què ha viscut aquesta persona, jo crec que el missatge que hem anat sentint aquests dies, i que més o menys crec que en general tot allò que és bona fe i pau i harmonia, doncs tothom pot entendre amb sinceritat, agafa molta més potència. Perquè tot això que ens està dient, o quan ens parla contra la polarització, no és perquè ho posi als llibres o perquè quedi bé, sinó perquè ell ho ha viscut. És a dir, ell ha patit el que ens està dient que no anem bé si anem per aquí. Llavors, jo crec que això és el que li dona també... per exemple, ara també amb els testimonis que hem vist aquests dies tant a l'estadi com aquest matí a Brians, que ell escoltava i això, no és la primera persona que sent explicant-li un drama vital, brutal. I això també aquí tenim un mossèn, i sap que segurament no serà la primera ni l'última persona que se li adreça també amb ell per fer això, no? Per tant, jo vull destacar aquest aspecte per entendre aquest home no és només un manual o un estudi de màrqueting de què convé dir avui, sinó que això parteix d'una vivència molt bèstia seva, sobretot en l'etapa del Perú.
Creu allò que diu, és per això és creïble, no?, que és autèntic, ho ha viscut, i per tant, doncs, tenen un pes, no?, les paraules amb aquesta serenor i des d'aquesta escolta profunda de l'altre, no?, que no és una simple aparença, no?, sí que realment ho viu.
Nosaltres tenim l'esperança de que alçant la mirada també escolti les que els sembla veu a dintre de l'Església. Aleshores, quan s'acostava la visita del Papa, nosaltres vam fer un comunicat de premsa on plantejàvem les nostres reivindicacions, no? Aleshores, jo crec que aquest missatge que fa el Papa, com ara mateix aquest matí a Montserrat, de dir beneint Catalunya per tota la gent que ha rebut, no, parlant dels immigrants, els ha d'acollir, no se pot deixar qualsevol persona, el que diu el dreure bàsic, no?, de la dignitat humana, jo crec que tot això s'ha de plasmar la realitat i s'ha de plasmar dintre l'Església també, no? Nosaltres estem per la igualtat i la dignitat de la dona, tant a dintre l'Església com a fora. Aleshores, penso que si continua amb aquesta línia de denunciar tota la injustícia i tota la discriminació de les persones, ja sigui per origen, per lo que sigui, també ha de ser per gènere i també ha de ser per orientació sexual. I totes les persones tenim la mateixa dignitat i hem de tenir la mateixa consideració a l'Església i a fora.
Això ho ha repetit avui a la presó, no? Insistim molt en la dignitat, no? Déu t'estima tal com ets, però et somia millor, ha dit. És maco, eh?
I
sempre hi ha l'oportunitat de tornar a començar. I això davant de preses i presos que estaven allà, realment té la seva força, eh?
Sí, esperem que la tinguin fets també a dintre de l'Església.
Aquí, d'aquestes reivindicacions que plantejaves, tu saps que el problema, sobretot, és que això ha de ser un procés.
Però és un procés ja de 21 segles,
cada vegada,
que no és curt,
És que ja anava a afegir. Un procés que costa, que va molt més lent del que tothom esperaria, però que és veritat que és un procés que un cop s'inicia també és molt difícil aturar. Ens haguéssim pogut trobar amb un canvi de pontificat on hi hagués una tornada enrere o un estancament, i jo crec que aquest papa no va per aquí. Ara, hi ha coses de les que planteges que també tinguem-ho tots clar. Tampoc ens pensem que aquest papa és de la CUP.
Hi ha coses que
de vegades sembla aquí...
Que estem molt contentes de que faci aquestes afirmacions, però, és una cosa. Però, que veiem canvis substancials, no.
No, però t'ho deia, per exemple, en el sentit pràctic. És a dir, torno a l'etapa del Perú, que per mi és que és molt rellevant. Allà, quan arriba, es troben en unes zones on hi ha molt poc clergat, i quan hi ha molt poc clergat i molt pocs capellans, quina és la solució? Doncs que ho facin els laics. I allà es trobava que les que movien realment la comunitat, qui eren?
M'ho
contestes tu, no?
A veure.
Les dones. Doncs ja
no
està.
Cal ni contestar-ho.
Llavors,
no?
ell li ha passat aquesta experiència.
Sí. Obvi,
i després, amb la seva etapa episcopal, que és quan torna al Perú, el 2014, en aquesta etapa, ell dona moltes responsabilitats en l'àmbit ja eclesial més oficial a dones. I això ell ja ho ha viscut. Ara, el Vaticà és molt més complicat. Francesc va fer algunes passes en aquest sentit, va començar a posar dones en lloc de responsabilitats, però estem lluny, molt lluny.
És que la sensació una mica és que Francesc va sacsejar una mica i ara l'expectativa és que ara Lleó XIV continuï aquella sacsejada, però anant més enllà, no? I que, evidentment, que ha d'anar pas a pas. No es pot fer una revolució, un tall, diguem-ne, del blanc al negre. Però sí que s'espera que hi hagin més passos en aquesta línia.
Jo, Òscar, ho resumeixo d'una altra manera, que dic que Francesc va obrir la porta i aquest el que està fent és falcar-la perquè no es pugui tornar a tancar. Que hi és molt, tenint en compte que les possibilitats de que una porta s'obri i després es tanqui, i la gent que ens pot escoltar, que pot tenir una certa edat, recordarà tot el que és l'etapa del Vaticà II, on es va obrir als anys 60 una sèrie d'expectatives que després es van enrere. Ara estem en un moment on les expectatives que ha obert el Papa Francesc, el primer pas és que no anem enrere, i els canvis que pugui haver vinguin més endavant. Ja sé que és molt vent, molt pesat, molt feixuc, i potser no ho veurem els que estem aquí, però les coses funcionen així.
Mira, l'altre dia vaig estar en una ponència que va presentar la Cristina Hinojés, no? I parlava de que ara, després del sínode de la sinodalitat, estem fent la segona implementació, diguéssim, del Concili Vaticà II. El Concili va ser dels anys 60, del 62, que vaig néixer jo, que ja tinc 63 anys. Imagina't el temps que fa i el que ha costat de fer una implementació, no? Anem una mica a poc.
Però recordem sempre l'Església com a institució mundial, eh? Perquè
sí,
aquí hi ha coses que ens semblen evidents.
Mundial. Com a anècdota t'explico. La Cristina va dir que la comissió que treballava el diaconat femení va ser un fracàs absolut, perquè no se va proposar ningú que aquella comissió funcionés bé. Quan ella mateixa va dir que no hi ha cap argument teològic que pugui estar en contra d'això. I, en canvi, ella, per curiositat, va estar amb una comissió que parlava de la poligàmia africana i que va resultar un èxit i que va treure unes conclusions meravelloses. Jo penso, com estem si al Vaticà o a l'Església es pot plantejar un tema com el diaconat, que està demostrat que històricament a les primeres comunitats cristianes ja es donava i ja existia, i s'anula completament de la història, com estem si en el segle XXI encara ens diuen paciència, espereu-se, que ja vindrà. Mm. Una mica trist.
De fet, a vegades demanem molt que hi hagi gestos dels que són visibles, dels que es veuen, però n'hi ha uns altres, Jordi, que estan com més amagats. Jo recordo l'especial que vam fer quan es va triar Lleó XIV com a papa, que tu, una de les...
Jo és que tinc memòria de peix i de vegades no me'n recordo ni del que jo mateix he dit.
No, però a mi em va quedar una imatge o una frase que vas dir, que és, entre les coses que havia fet Francesc, a banda del que veiem de cara al públic, havia fet una altra feina per darrere, que és que clar, tots els nomenaments de bisbes que havia tingut durant tot el seu papat ja havien anat en la línia d'assegurar, podríem dir, que hi hauria una certa continuïtat en el que ell havia començat. I, per tant, havia triat uns bisbes, diguem-ne que bastant alineats en aquesta obertura que estàvem parlant. No? I d'aquí, segurament, neix el fet que es triés a Lleó XIV, que es triés a Pep Prebost, i no un altre que potser hagués intentat fer un passos enrere.
Doncs mira, jo mateix em corregeixo, perquè amb bisbes no t'ho diria tant. I sobretot, per exemple, el perfil que continua havent en general de l'Episcopat espanyol encara no respondria a aquesta renovació. Sí que hi ha hagut un canvi amb els perfils de bisbes en el moment en què, encara en l'època de Francesc, Prebost assumeix la responsabilitat del que es diu el dicasteri dels bisbes, que és, per dir-ho així, el ministeri o l'oficina que gestiona aquest tema. I aquí sí que comença a haver-hi un canvi de tendència en els perfils episcopals. Amb el que Francesc va afinar totalment, i la prova és Prebost, és a l'hora de configurar els 120-130 cardenals que el poden escollir el seu successor, i aquí sí que va afinar molt amb perfils que clarament marcaven una línia de continuïtat i que va evitar, doncs, que hi hagués un conco i escolti, això de Francesc molt maco i molt contents, però ja hem fet una mica la festa, doncs tornem-hi, tanquem la porta i cap a casa.
Perquè a més nosaltres ens ho mirem des de la nostra posició occidental, podríem dir, però clar, això és mundial i si tu tires molt la corda cap a una banda hi ha un cert risc que hi hagi una altra banda que se't revolti, entre cometes.
I ara hi ha hagut tot el fantasma d'un sisme a nivell d'Estats Units, que estem parlant d'una cosa molt grossa. Jo crec que no estem en aquest punt, però que hi hagi un grup de tradicionalistes integristes de l'Església Catòlica Americana que en algun moment es plantegin fer el salt és una cosa que fa uns anys no se'n parlava. I ara no dic que hagi de passar, però les coses quan es comencen a parlar és que potser de vegades un dia passen. I amb això estan molt durs i molt amenaçants. Aquí és veritat que tenim la sort que justament el seu papa que prové d'aquest país doncs pot tenir un coneixement més de com gestionar la situació amb el clergat i amb determinat episcopat nord-americà, però no la situació en aquest... O sigui, aquí hi ha gent que es tira per un cantó i es tira per un altre. I al final la funció del papa, l'última funció, i això que em corregeixi el mossèn, l'última funció d'un papa és que no es trenqui la corda.
Confirmar-nos en la fe. En qualsevol cas és un papa que és difícil d'etiquetar. I això també ens resulta una mica incòmode, no? Com l'agafem, no? Cap a on anirà? Quines mesures prendrà? De moment està fent gestos i està parlant amb molta claredat, no? Per tant, i buscant sempre allò que deia la germana benedictina, no? La pau, el pacificador, podria ser, no? Lleó XIV, el pacificador. I buscant la unitat, el consens, que puguem també trobar-nos, escoltar-nos. Jo crec que per aquí és com comencem a construir.
Bueno, jo estic d'acord amb això que dieu de que el papa el que intenta és ajuntar-nos, no? Però hem de pensar que resulta que les dones som la meitat de la humanitat i a l'Església som el 80% de la gent que participa. Per tant, imagina't, no? És que, no sé, vosaltres com a homes, no? Imagineu-vos qualsevol situació, no?
Però és que no, tu estic... És que
no, no, a veure, és per posar-vos un exemple,
no? Sembla que estiguis en contra d'això, no?
No, el que estic dient és que és molt gros, és molt gros, no? Com deia la Pepa Torres l'altre dia, perdona un moment.
Però si haguéssim diguéssim algú de l'àmbit, diguem, de determinades tendències sexuals, també et diries que és molt gros el que ens passa a nosaltres.
I tant. Ho entenc. És que, sí, sí, és que és el que compartim ara, no? El que deia la Pepa Torres l'altre dia, és com de dir, el baptisme és igual per tothom. Ens dona els mateixos dons a tothom. Algú s'atreviria a dir, és que tu com a dona no pots rebre la vocació, per exemple?
El que passa que jo entenc que l'accent que està posant Lleó és que del tots, 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 aquella famosa frase del papa Francesc, que l'Església va dir en castellà, que en la Iglesia acabemos todos, todos, todos,
però
ella
no
està posant més l'accent, a l'Església hem d'anar junts, junts, junts.
Junts. Junts.
Llavors, clar, els junts... Mira, i et poso un exemple gràfic que el vaig viure en primera persona ahir a l'estadi. Ahir a l'estadi hi havia gent... allò que olora, els que ja fa uns anys que ens movem en l'ambient, la gent olorem una mica de quin peu calça en l'àmbit eclesial, eh? Veiem els que són més d'un cantó, més d'un altre. Ahir a l'estadi hi havia de tots colors. També diré que cridaven més els d'un color determinat, però això ja no ho analitzo. Però quan estava allà pensava, ostres, jo ara estic aquí amb gent i amb el grup de, diguem, proper o personal que hi vaig anar, estic aquí amb gent que probablement no coincidiríem en lloc més, encara que estiguem tots a la mateixa església. I això també és un paper que fa el papa en aquest sentit.
Sí, sí, sí. Jo diria que més enllà d'aquesta unió, també s'ha d'estar, diguéssim, la unió amb les altres religions, no? El diàleg interreligiós ens sembla molt important, primer dintre dels cristians, l'ecumenisme, no?, que és molt important. Però nosaltres també considerem molt important el diàleg amb totes les religions. Per això aquest cap de setmana, que són les jornades feministes a Caladona, celebrant els 50 anys de les primeres jornades feministes a Barcelona, doncs al Sembla Veu hem proposat una taula de diàleg interreligiós. Hi haurà quatre dones, una protestant, una catòlica, una de la fe Baha'i, i parlaran sobre com el compartir el diàleg interreligiós pot ajudar precisament a millorar la situació de les dones, no només a l'Església Catòlica, sinó en general a totes les creences.
Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, estem en directe des de Montserrat, on a poc la normalitat va tornant. Veig alguns operaris que estan recollint les tanques que evitaven que la gent envaís la calçada per la qual havia de passar el papa mòbil. Veig també com uns altres estan començant a recollir ja també les tanques que separaven els diferents sectors on la gent s'ha assegut. Les cadires han quedat un punt desordenades després que la gent hagi marxat d'aquestes places davant de la basílica. I a l'interior hem vist ja com la dona de la neteja estava també netejant els vidres que envolten a la...
Era dona.
Sí, era dona, era dona. Sí, sí, per això ho he volgut remarcar, era una dona de la neteja.
No,
sí,
no
sí.
Compliques més.
No, ja anava, estava a punt d'anar a publicitat, perquè després de la publicitat recuperarem amb altres temes.
Almenys aquesta vegada no hem vist cap monja netejant l'altre,
no? Aquesta imatge ens l'hem estalviat, sí. Com a mínim fins ara, perquè és veritat que l'altra vegada va ser a la Sagrada Família. Jo crec que podem assegurar que aquesta tarda no es produirà aquesta imatge, que també va ser molt, molt polèmica.
Esperem que no.
Insisteixo, des d'aquesta basílica de Montserrat que va tornar a la normalitat, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
Ostres, Pedrín!
Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
Encara estic païnt. Ploraré molt.
Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on aquest matí hem tingut aquesta visita del Papa Lleó XIV, ara mateix camí del convent de Sant Agustí, al Raval, on continuarà amb la seva, amb els seus actes, visitant aquest convent per tal de seguir remarcant aquesta banda més social, la feina més social que fa l'Església, i el colofó que viurem aquesta tarda vespre a la Sagrada Família amb la consagració de la Torre de Jesús, el punt més alt de la Basílica de la Sagrada de Família, avui que coincideix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest matí, aquí, a Montserrat, hem sentit un Lleó XIV molt còmode amb la Verge de Montserrat, amb la Mare de Déu de Montserrat, i fent referència també al seu passat al Perú, precisament també relacionat amb Montserrat.
Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
Estem amb el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió, la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al SEM La Veu, i mossèn Samuel Gutiérrez, experiodista i capellà del bisbat de Sant Feliu. El papa no ha amagat que ell, amb Montserrat, el lliguen moltes coses, no només aquesta referència a com ell va estar al Perú, precisament, també relacionat amb la Verge de Montserrat, sinó també va estar aquí, a Montserrat, quan encara no era papa, també en un moment de retir espiritual. Vull dir que no ha amagat que a ell li feia especial il·lusió aquesta visita a Montserrat.
En les paraules i en els gestos se li veia molt emocionat i embadalit, i la Mare de Déu. Ahir també, quan es cantava el Virolai, era realment corprenedor. Per tant, doncs, bueno, jo crec que val la pena aprofitar, no?, aquesta tirada. I
a més, és el teu bisbat.
Bueno, és el Montserrat és de tots. O sigui que, com deia ell també avui, dels catalans princesa, i també deia dels espanyols estrella d'Orient, no? Doncs intentant sempre buscar aquesta comunió. A mi, personalment, mira, m'ha semblat molt tendre.
Sí, aprofundint en això, és a dir, els catalans ja ho tenim, això, clar, tenim aquí la Mare de Déu de Montserrat i sabem tota la simbologia que hi té, però que algú que va néixer a Chicago, que després va fer bona part de la seva tasca al Perú, que hi tingui aquest significat especial aquesta Mare de Déu, per què? Què té aquesta Mare de Déu de Montserrat com perquè per prebost tingui aquesta simbologia?
És que aquí hi ha dos factors, més enllà del que és el propi, diguem, coneixement mundial que té una abadia com Montserrat, la devoció a la Mare de Déu de Montserrat està estesa a tot el món. És a dir, ens sembla una cosa molt local, però en tot l'àmbit hispànic, però també en tot l'àmbit europeu, no només de parla castellana, sinó en l'àmbit europeu, trobareu a la majoria de llocs on aneu algun lloc, algun raconet, alguna capella de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha un company meu, el Manel Manonelles, que va començar a fer un llibre de Montserrat al món, i al final va haver d'anar partint amb cada llibre en un país, perquè només amb Itàlia hi ha un pilla dos volums. Per tant, no, hi ha molta gent que es mou en l'àmbit eclesial, que en les diòcesis per on ha estat o per on ha passat, es troben amb una imatge de la Mare de Montserrat o amb aquesta devoció. A més, hi ha una cosa molt curiosa, que és que en aquests llocs normalment la imatge és blanca, no és negra.
Sí.
Perquè és la imatge que, diguem, en l'època barroca es va traslladar, sobretot en els països latinoamericans. Al Vaticà hi ha una imatge de la Mare de Montserrat que és blanca, però perquè prové del Brasil, o sigui, és l'ambaixador del Brasil que li va regalar crec que era el Pau Sisè, una imatge de la Mare Déu de Montserrat, i tu quan la veus dius, aquí la moreneta no hi és per enlloc.
I la nostra no és negra, és morena.
Sí, però mira, però aquí hi ha també una altra cosa, que hi hauria el debat d'escolta, pues, si al final és que és, diguem, acumulació, doncs netegem-ho. Però hi ha una idea que expliquen a Montserrat, és a dir, que es podia plantejar fer una restauració i quedaria probablement blanca. Però aquí pesa molt que la devoció ja està consolidada com una Mare de Déu d'un determinat color.
I la moreneta ja ha quedat per sempre. Sí,
ja seria molt diferent.
I també té un sentit, no?, d'acollida i d'inculturació i tot plegat. Jo crec que ja ens està bé.
Una negra catalana.
Aquest viatge del Papa a l'Estat espanyol, amb aquestes tres etapes, la que ja hem viscut a Madrid, la que estem vivint ara a Catalunya, i després en tindrà una altra posterior a les Canàries. I suposo que de manera volguda, amb un accent molt diferent a les tres etapes. Així com a Madrid va ser molt polític, hi va haver recepció al Palau Reial, hi va haver el discurs del mateix Papa des del faristol, a més, al Congrés dels Diputats, en aquella sessió conjunta de congressistes i senadors, per tant, un discurs molt, molt polític, a més, amb referències crítiques, potser, a lleis que s'han aprovat en aquell Parlament i que també van generar certa polèmica, per exemple, el fet d'estar, doncs, en contra de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, cosa que no ha de sorprendre venint d'algú de l'Església, però sí que fes aquestes referències a l'eutanàsia i a l'avortament precisament en un Congrés dels Diputats en què s'han aprovat lleis a favor de totes dues coses, doncs també va ser força significatiu. Aquí a Catalunya, en canvi, té un accent molt més social, menys polític, tot i que, evidentment, hi ha algun acte polític, però la presó, el convent de Sant Agustí, venir aquí fins a Montserrat, és potser més social, i després a les Canàries, que anirà molt abocat al drama de la immigració que les Canàries viuen en primera persona. Per tant, són tres trams del viatge molt diferenciats amb la seva significació i amb el seu simbolisme, no?
Jo diria que aquí també té una vessant litúrgica ineludible. De fet, és la Sagrada Família, és el que dona sentit a aquest viatge. Aleshores, aquesta nit serà el punt culminant, no? I aquesta litúrgia, no?, que uneix el cel i la terra, el poeta de la pedra, que és al mateix temps l'arquitecte de Déu, el centenari, o sigui, la litúrgia i la bellesa, no?, aquest llenguatge de l'amor que vol ser també desarmat i desarmant, no?, a través de la litúrgia. Jo crec que això, aquesta tarda, a veure si ens sorprenen també, però bueno, serà espectacular, clar.
No, i en aquest àmbit, recordeu que tenim un tema a la cartera que es diu Beatificació del Venerable Antoni Gaudí. Home, en principi, això no ha de fer accelerar ni modificar els terminis, però és evident que si el Papa ho avisa en directe, doncs sempre tot ajuda, diguem, a que el procés, doncs, pugui tirar endavant finalment.
A mi em sembla molt important que la mirada s'alci cap a la Torre de Jesús, no? Perquè és una manera d'entroncar amb el sentit de la nostra fe, amb Jesús, amb l'Evangeli, i fer-lo autèntic. I si es pot fer autèntic en el sentit de tot el missatge que ens està llançant el Papa aquests dies, jo crec que serà fantàstic.
I quan s'alça cap a Jesús, s'alça també cap als germans. Per això aquesta dimensió social tan forta, A Madrid, aquí i a Canàries. O sigui, lo social, de fet, és transversal.
Però ens falta Canàries,
Per això, això. Però aquí també, molt. I la presó ha estat un moment molt fort, i s'ha negociat molt fort, i també diria que ahir a la Vetlla una dimensió social també forta. Els testimonis, aquesta reivindicació que va fer, va ser realment emocionant, el tema de la salut mental, perquè ens toca tot, forma part de la nostra societat, estem superafablits, aquell testimoni de la Carmina, gent plorant a les grades, perquè realment el que expressava era com una portaveu de la nostra societat. I ell també d'aquí, doncs, la seva... jo crec que aquesta part és molt important, també. La salut mental, el tema de la violència de gènere... I després també va sortir aquell noi, no?, que va dir aquesta tornada a la fe, que no sé si és tornada o no tornada, hi ha un interès creixent que és real. No és una avalanxa, però és real. S'està preguntant, vol un sentit, un horitzó, donar més plenitud, no?, a la nostra existència, que no sigui només consum, no?, i capitalisme. La Rosalia.
En aquesta part de discursos també hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que el Papa, i això no és cap novetat, ha fet sovint referència al concepte de veritat. Clar, fa uns anys aquest discurs el veiem més com un dogmatisme, que ja venen els que del Papa, que ens vol imposar tal i qual. Però estem en una paradoxa on en el context actual la veritat és un valor en alça, perquè ara quan obrim el telèfon ja no sabem què és veritat i què és mentida. I ja no sabem què creure. Llavors, reivindicar la veritat, que en un determinat moment podria tenir una connotació que segurament no seria compartida, en aquest moment tothom diu, sí, clar, és que potser hem de saber una mica què és veritat i què no ho és.
Amb això va l'encíclica, no?
I amb els polítics enllaça amb això també. De fet, busca els punts comuns, que és... tenim una vocació de servei i busquem el millor de les persones. Això ho veus també en l'àmbit municipal quan ets mossèn, no? Amb la gent, amb els regidors, amb l'alcaldessa. En el cas de Sant Boi hi ha una sintonia molt forta. Sempre que ens veiem la Lluïsa Moret, que és la presidenta de la Diputació, i era ahir també, ahir rebent el Papa, doncs aquest vocació comuna de servei i de desitjar el millor de la ciutadania, no? Això ho compartim. Doncs anem per aquí, intentem treballar plegats per aquí, no?
Anem per aquí perquè realment és molt trist quan no es dona això i el que es dona és tirar-se els trastos a veure qui pot més, no? Això és molt trist i molt lamentable.
Falten 10 minuts per arribar a les 4, falten 10 minuts perquè acabem doncs, el Catalunya migdia. Des d'aquesta tranquil·litat absoluta que hi ha ara mateix a Montserrat, suposo que on comença a haver-hi més efervescència és el convent de Sant Agustí, a la següent parada del Papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Quin ambient tenim aquí, al convent de Sant Agustí?
És veritat, ja hi ha molta gent, desenes, m'atreviria a dir que centenars de persones esperant el Sant Pare perquè el puguin acompanyar en aquesta recta final aquí a la plaça de Sant Agustí, però podríem dir que és una expectació molt controlada, molt mil·limetrada pel fort cordó de seguretat que hi ha perquè a la una del migdia s'ha desallotjat completament a totes les persones veïns del barri que passejaven per aquest punt, per aquí a la plaça de Sant Agustí, també pel carrer Hospital, i ara mateix està completament blindat, els veïns no poden passar, només aquells que tinguin alguna reserva en algun dels hotels o els apartaments turístics, i a poc ha començat a entrar famílies, joves, catòlics, que són els que s'han col·locat i que ara mateix estan cridant de fons visca el Papa, els esteu sentint, en aquests últims metres per acompanyar-lo fins a la parròquia. És veritat que sorprèn, crida l'atenció aquesta imatge on podríem dir que aquí els veïns del barri han quedat relegats en un segon pla.
Això és el que ha passat fa unes hores aquí a Montserrat, on la gent ha anat arribant amb tranquil·litat a primeres hores del matí, però a mesura que s'apropava l'hora prevista per l'arribada del Papa, l'emoció anava creixent i llavors es anaven sentint aquests esclats de crits de visca el Papa o ja esperant-lo, i per tant hi havia aquesta cridòria que de tant en tant apareixia en aquestes places de Montserrat. Teniu indicis de quina hora arribarà? Estava previst que fos a 4:45. D'aquí ha sortit una hora abans, però no fa pinta que això hagi accelerat la resta d'actes, no, Albert?
No, en absolut. De fet, és veritat que ara estan començant a entrar, bé, ja fa estona que comencen a entrar totes les persones que estan acreditades per entrar a dins d'aquesta parròquia. Són al voltant d'unes 400 persones i fa poca estona ho han fet les primeres autoritats. Sabem que venen per ordre de protocol i, de fet, hauran de rebre després, posar-se doncs, en fila per rebre el Sant Pare. Fa molt poca estona que ha arribat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. També hem vist la consellera de Drets Socials, però aquí també s'espera que arribin els propers
ràpid,
minuts.
Perquè els he vist sortir sí. D'aquí de Montserrat. A les
doncs
dues
Mònica Martínez Bravo i Ramon Espadaler, que ja són a l'interior d'aquesta parròquia, però falta per arribar, per exemple, el president de la Generalitat. Fins i tot també estava prevista la ministra Elma Saiz. Per tant, veurem si en els propers minuts doncs, comencen a desembarcar els cotxes oficials, tant de la Generalitat com també del govern espanyol, en aquest punt del carrer Hospital, que, insisteixo, està completament tancat al trànsit.
Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha en la següent parada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV, que la viurem en directe en el programa especial que començarà a partir de les 4 de la tarda amb l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga. I el punt final serà la Sagrada Família, on hi ha aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Òscar.
Aquí encara deveu estar amb la tranquil·litat, perquè aquí encara queden hores perquè hi arribi, no?
És allò, un entremig, eh?
Ja.
I a més hi ha una barreja... És una situació molt estranya, perquè és pràcticament la Sagrada Família mai vista sense turistes, I amb botigues de souvenirs obertes, però sense turistes, tampoc. Uh-huh. I alguns guies doncs, fent mans i mànigues, perquè és un acordonament molt sever, són 9 illes de cases les que estan perimetrades, i, per tant, moure's per al voltant, i pensem que hi ha molta gent que s'hi acosta volem a veure com el podem veure, no? I hi ha una certa... és un formiguer i on contínuament et vas trobant molta policia i moltes tanques.
Sí, sí. Això que expliques, Miquel, és una sensació molt semblant a la que teníem ahir al vespre i aquest matí aquí a Montserrat, en què efectivament hi havia molta gent pendent d'aquesta visita, però no era el turista habitual aquí a Montserrat, i per exemple ahir al vespre la gent va marxar abans d'hora perquè el cremallera va acabar també les seves pujades i baixades, i per tant el turista habitual de Montserrat no hi era, i per tant la tranquil·litat era encara més alta en les hores finals d'ahir, en la prèvia d'aquesta visita del Papa. Per tant, òbviament aquí arribarà el màxim de l'expectació quan sigui... A quina hora està previst, més o menys, que s'arribi cap aquí amb el Papa mòbil, amb aquest trasllat des del centre de Barcelona?
Sí, aquí a les 7 ha d'estar aquí als voltants de la Sagrada Família. Ell vindrà des de Sant Agustí amb un cotxe negre tapat, i llavors als voltants de la plaça dels Cinc Coros canviarà amb el Papa mòbil i farà un recorregut que serà realment no serà molt llarg, serà un quilòmetre i mig per carrer Sardenya, carrer Rosselló, fins a arribar aquí. Ara s'estan fent les proves de so. El que sí que hem vist és l'estesa de cadires, unes 4.000 persones podran seguir l'acte a través de pantalles i també amb els seients que prèviament han hagut de ser reservats i que s'han repartit segons les peticions de les diverses parròquies que han fet a l'organització de l'acte. Aquí, bàsicament, el que trobem és algun veí també que intenta accedir a casa seva i que ha de presentar la seva documentació per poder accedir. A Barcelona hi ha altres opcions per fer el seguiment del Papa. A Glòries hi ha unes pantalles gegants, també Arc de Triomf. Jo vinc d'allà i la veritat és que no han reeixit aquestes pantalles cap dels dies que hi ha hagut aquí. Mira, et porto un testimoni. És una noia, la Maria, és colombiana i m'ha explicat això.
Veníamos caminando, queríamos conocer el Arco del Triunfo y pues nos sentamos a descansar y nos encontramos con toda esta información.
Doncs les dificultats de la gent que no pot accedir a casa seva o les visites que tenia previstes. Som a punt d'acabar, per tant, Jordi Llisterri, Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, gràcies a tots tres.
A tots vosaltres.
Avui t'ho hem fet una mica de full dominical, avui, eh?
Bé, home, un cop a l'any...
Això és la quota anual.
Ah, deu ser això. Gràcies a tots tres, que vagi bé. Ens queden 3 minuts per arribar a les 4, 3 minuts amb una mica de publicitat que tenim pendent, i de seguida l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga agafaran el relleu per viure tot el que passarà aquesta tarda en aquesta visita papal. Des de Montserrat, gràcies a tothom i fins demà a les 2.
Catalunya migdia.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
Un altre cop, el teu amic al nostre sofà al llit.
Pobre, és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.